Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 8:15 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
L'identitat i l'expressió de gènere tenen a veure amb el fet d'identificar-se i comportar-se com a dona o com a home, i això és una construcció social i no un aspecte determinat biològicament. Els estudis de gènere i la teoria queer qüestionen les categories clàssiques d'home masculí, dona femení, desvelant el seu caràcter sociocultural i elegant que no són estanques, sinó un continu en el qual totes les persones ens situem independentment del sexe assignat en néixer. És en aquesta lògica que s'insereixen els termes gender queer i gènere fluid. Gender queer o no binari és un terme general per a les identitats de gènere que no són exclusivament masculines o femenines, és a dir, que són fora del binarisme de gènere. I algunes d'aquestes es defineixen com a gènere fluid, que poden identificar-se en el gènere masculí, femení, amb tots dos o amb cap d'aquests.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se, amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya l'Ai. L'Ai va néixer a Olot i va viure fins que va marxar a Barcelona. Des de llavors em sembla que no ha tornat a viure mai més a la comarca. Va estar a les Canàries i des de fa uns anys, no sé si 5 o 6 anys, que viu a Copenhaguen. Tenim la sort que l'Ai és aquí uns dies i ho aprofitem perquè vingui al programa. Així que és una alegria poder gaudir de que l'Ai sigui aquí. Et donem la benvinguda. Què tal?
Hola, Tina, gràcies.
Com estàs, l'Ai?
Estic bé.
Sí?
Bueno, he deixat de fumar.
Ui, això de deixar de fumar és tota una aventura, no?
És dur.
Escolta'm, l'Ai, avui parlarem d'això, de tot el tema d'aquesta construcció social, d'identitats no binàries, i a mi m'agradaria que, si ens vols explicar, em sembla que tu t'identifiques com a una persona no binària, o
sí,
gender queer. A què et refereixes? Què vol dir això?
Doncs em refereixo a que no em sento ni home ni dona. Les identitats binàries vol dir que hi ha dues coses, binari, o hi ha les dones o els homes. I jo va arribar un punt en el que ja no, o sigui, no em sentia còmoda ni amb una identitat ni amb l'altra. O sigui, jo no m'he sentit mai noia, des de molt i molt petit, però l'altra única opció era el sexe masculí. Tampoc m'hi sento. Llavors, no binari és com una manera de dir, no sé, encara que depengui del dia o del moment, si potser et sents més femení o més masculí, però hi ha molt d'espai, no? Com moltes identitats entremig dels dos gèneres. Pues agafar jo.
És a dir, que pel que tu ens expliques, ja des que eres una criatura, no? Hi havia com aquesta història, no? De que per tu, pel fet d'haver nascut amb un cos i amb uns genitals i a nivell biològic d'una manera determinada, se't va assignar, en aquest cas, una identitat i s'esperava de tu una sèrie de coses a fer i de ser i d'estar, i això d'alguna manera tu et conflictuava perquè no t'hi senties amb la comoditat, no?
Sí, exacte.
Això t'ha passat des de Temprana edat, que en diuen?
Superaviat. O sigui, des de... No ho sé, des de... Abans dels 3 anys, potser. Que jo ja... No sé per què, no tenia ganes ni de posar-me vestits, ni de tenir res que fos associat al sexe femení. Jo em sentia com els meus germans. I era com molt important per mi dir-ho, no? No, és que jo vull ser un nen, no vull vestits, no vull això, sempre vaig portar el cabell curt. No sé, fins als 12 anys que vaig començar a veure que m'havia d'integrar.
Ja. És a dir, que d'alguna manera veies que a nivell social hi havia unes expectatives cap a tu i tu dius que als 12 anys o així t'havies com d'integrar, no?
Sí.
I què vas fer com per això d'intentar, no? Integrar-te o...
Bueno...
O quebre-hi en aquesta societat binària.
Doncs als 12 anys, quan era 6è DGB, em vaig començar a deixar els cabells llargs. Jo els havia portat curts sempre. I llavors pues, vaig començar... no sé, a fer més grup, un grup d'amigues, pues, suposo que a imitar el que feien elles, saps? Pues, tontejar una mica amb algun noi o un nen.
Ja.
Alguna cosa com perquè la resta veiés que jo era com ells.
Ja.
O com elles.
Com elles.
Sí.
I abans d'aquests 12 anys, tu recordes alguna experiència... Abans?
De quin tipus vols dir?
En aquest sentit, per exemple, m'explicaves que tu nedaves, no? Tu estaves al Club Natació Olot.
Ah, sí.
I què passa? Què va passar amb això del...
Vaig nedar molts anys al Club Natació Olot. I pues, hi vaig començar superaviat. Igual tenia, pues, no ho sé, posa-li menys de 6 anys, no? I jo sempre portava pues, els cabells curts i també portava pues, el banyador. Petit, el banyador de nen, però teníem competició cada cap de setmana i jo anava amb el banyador de nen, el que passa que cada cop que em tocava nedar a mi, l'àrbitre pues, parava la competició, s'anava a parlar amb la meva entrenadora i teníem merder cada competició, fins que al final pues, la meva entrenadora i el Club Natació Olot em van dir que m'havia de posar el banyador de nena i me'l van regalar, no el vaig haver ni de comprar. Perquè s'acabessin els merders. Perquè, pues no sé, els àrbitres o qualsevol persona està acostumada pues, a veure si porta un banyador que és més llarg que aquest altre petit, que és el de noi, pues, no sé, el cervell els hi peta de pensar, ah, igual poder sí, és una nena, o no, bueno, no ho sé, m'entens?
Dic que al final portar un banyador o un altre, no? I més amb aquestes edats, quina repercussió pot tenir, no? Que al final és el teu benestar i és la decisió de que tu vols anar amb un banyador petit, no? O de nen, o dels que s'associa a nen.
Per mi va ser un xoc. Jo vaig plorar molt, quan em vaig haver de posar el banyador de nena.
Ja.
Em sentia com... Bueno, com si m'haguessin disfressat.
Lai, tu fa molt temps que no vius a Olot i que has marxat de la Garrotxa, no?
Sí.
Tu creus que el fet d'aquest marxar de la ciutat que t'havies, bueno, on has nascut i que t'havies créixer, està relacionat també amb aquesta qüestió de identitària teva o de...
Sí. No ho sé si hagués arribat a identificar-me com m'identifico ara amb la mateixa llibertat. Si m'hagués estat a Olot. Vull dir, el fet d'estar a Copenhague, on jo he trobat una comunitat queer, pues, tampoc és molt gran, però bueno, més que la d'Olot, segur, m'ha ajudat molt a, pues, a veure pues, que no només hi ha una opció, o sigui, que pot ser bullera i molt bé, si t'identifiques com a dona, fantàstic, o hi ha moltes altres identitats i no sé si m'explico.
Sí, ara parlaves, per exemple, m'explicaves que tu dius, jo he fet com dues sortides de l'armari,
Sí.
No? Igual una més relacionada amb el tema de l'orientació o del desig cap a la sexualitat, cap a on t'orientes, i l'altra des d'aquesta mirada més identitària, no?
Clar, primer va ser la de l'orientació sexual, de dir, bueno, pues ja no tinc per què seguir fent el teatre aquest, i ara pues, m'agraden les noies, que a veure, que m'han agradat tota la vida.
El teatre vols dir?
El teatre...
Mostrar-te com heterosexual?
Sí, el teatre vull dir... Pues presentar-me com a noia femenina, tal i qual, que li agradaven els nois, sí, com a persona heterosexual, i més o menys dintre de la norma visual, també,
vull dir que sí,
com
que,
a noia.
Sí que sents que vas haver de fer aquest teatre que dius tu,
sí,
no? Per encaixar,
sí.
Per...
Llavors vaig sortir de l'armari l'orientació sexual, i al cap de bastants anys vaig començar doncs, a veure que tampoc calia que anés femenina si no em va agradar mai. I em vaig començar a canviar el meu estil més de vestir. I llavors ja, pues, arrel de tenir gent queer al voltant o d'entrar com en una comunitat, vaig començar a aprendre moltes més coses que pues, em van donar la possibilitat de dir, hòstia, si al final podré expressar-me tal com em sento. Que dius... Si pot arribar a la conclusió aquesta, un mateix, però costa molt més.
Clar.
Fins que no veus algú que ho ha fet primer o... Bueno, els referents, no?, que parlàvem.
Clar, i, sí, persones que poden ser referents i que et generen com futurs possibles, no?, també per la teva persona. I en aquesta qüestió de l'expressar-te, per exemple, no?, hi ha uns cànons com molt marcats en aquesta violència de gènere de que... Parlaves d'això, no?, de que si les noies que vagin vestides o el cabell d'una manera o certa roba, etc. El fet de que tu estiguis fent com aquesta ruptura, has tornat a Olot, t'has trobat en algun moment en alguna situació de això, com de dificultat o de sentir...
Sí, doncs, a veure, primer va ser, per exemple, amb el pèl de les cames, el pèl
les aixelles,
aixelles. I llavors amb el bigoti va arribar un punt en el que em vaig deixar de treure el bigoti i em vaig donar compte que tenia un bigotarro de noi adolescent, com si fos un adolescent, espectacular, vull dir que es veia, però també es veia, no?, que no era un bigoti en plan pues, com el d'un home. I allà, a Copenhague, jo ho portava bé, això. Més o menys, vull dir, cada dia sents que la gent et mira, no? Llavors, algun dia, pues, et cansa més que d'altres. Però quan vaig arribar aquí a Olot, no sé si era un estiu, els meus amics volien quedar a fora, al carrer, i jo encara anava amb el bigoti, i em va agafar quasi un... com un atac d'ansietat, en plan de no, que no puc sortir així, que tu m'entens, que em coneix la gent de sempre i no sé, em feia molta por. I al final, aquell moment vaig sortir així, però vam quedar en un lloc on no em vegués, on no em veiés tanta gent, i l'endemà me'l vaig treure. Perquè s'han de triar les lluites, saps? I a vegades no... Pues no sé, tens d'altres obertes, tens altres fronts oberts i no pots portar-ho tot. I, bueno, és una realitat de ser una persona LGTBQ.
És a dir, que igual vas sentir com que t'exposaves molt i que no et generava com la seguretat o la confiança o la tranquil·litat de poder...
Clar, primer ho vols fer per tu, però és algo que t'està afectant, no? Et fa por que la gent et miri, et jutgi, i llavors també ho vols fer, o jo, per la societat, per allò de dir, patem cervells una mica, canviem històries, la gent s'ha d'acostumar a veure coses que no està acostumada a veure, però al final, pues, clar, hi ha dies que pots, hi ha dies que no.
I tant, a més, el que tu dius, Lai, al final tu... o sigui, tu hi poses el cos, no? En aquest cas, tu anaves amb un bigoti, no? I poses el cos, i és veritat que és una manera de qüestionar, de sacsejar, no?, mentalitats, però a vegades, pues, les persones podem estar més fortes per poder sostenir això, comentaris, mirades i altres, no, i el que preval és el teu benestar i que estiguis bé. Llavors, si tu pots afrontar-te això i ja estàs bé, sí, però hi ha moments que no i...
Ja, yeah. Però també és important a vegades, no ho sé, apretar-se una mica un mateix, perquè, per exemple, jo me'n recordo que al principi anar per Olot amb molt de pèl amb a les cames...
Sense depilar-te.
Sense depilar-te, era algo així, en plan, difícil, o em mirarà tothom i tal. Havíem d'anar a sopar fora amb el meu pare i no hi volia anar. I ara...
I ja està, no?
És que em rellisca. Si la gent ho mira, no ho mira. Amb les aixelles, el mateix. Vull dir que al final és acostumar-se. I amb el meu nom, igual. No? Al principi tothom li costava dir-me Lai sense posar-hi un article al davant, que fos la Lai, i a base de, no ho sé, d'anar-nos corregint els uns als altres, les unes a les altres, ara quasi tots els meus amics pròxims em diuen Lai sense posar-hi un article. I no sona estrany.
Clar. Bueno, i de fet, tu parles, les amistats que, no?, tu ja tens una edat, t'han conegut igual amb un gènere marcat o amb uns pronoms o amb uns articles, i al final també la gent, doncs, bueno, ha d'acostumar-se o ha de tornar, no?, a reconèixer qui ets i des d'aquest reconèixer-te, nombrar-te com tu demanes i vols que se't nombri, no?
Sí.
I parlant d'això, Lai, tu parles que et reconeixes amb pronoms neutres, en aquest cas el they o el them, però clar, aquests són en anglès. Què passa amb el tema del llenguatge i amb el tema de nombrar a persones de gènere fluid o no binàries o gender queer?
Clar, és difícil perquè en anglès pues, tenim... fem servir el plural i sona bé. Bueno, t'has d'acostumar. Però amb el català i el castellà i algunes llengües que pues, tot està com marcat pel gènere, vull dir, els nostres objectes tenen femení i masculí, tant en la vocal amb la que acaben com amb l'article que porten al davant. Llavors no hi ha una manera de nombrar les coses en neutre i ens l'hem d'inventar. I el mateix que passa quan pues, ens inventem de dir l'ai sense l'article, que sona raro. Però el llenguatge al final el creem nosaltres i després es canvia en els diccionaris.
Sí, sí, el llenguatge és viu i, no?, i evoluciona i es transforma i al final ha de poder reflectir la societat i la diversitat social, per tant...
Llavors, el que es pot fer és pensar una mica com diràs alguna cosa, en lloc de dir, hosti, pues estic molt cansat o molt cansada, pues acabes dient, tinc cansament. I llavors, ja amb el masculí i el femení, pues jo els demano a la gent que quan ho troben massa difícil poder-se expressar en neutre, perquè és que a vegades és impossible, a mi que em facin servir el masculí. Més que res perquè jo així noto que hi ha com un canvi.
Ja. Molt bé. Laia, estem acabant el programa i tu saps que el programa es diu Olot t'entén? Tu sents que Olot t'entén? Què en penses?
Què en penso? A veure, jo estic aquí a Olot poquet. Llavors, si hi ha gent que... La gent pròxima a mi, d'Olot, sí que m'entén. I la resta, jo crec que pues, segurament hi ha molta gent que no. Però, bueno, ja hi arribaran. Espero.
Però en aquest sentit, això, fa molts anys que no vius a Olot, sents que hi pot haver... Veus que hi ha hagut certs canvis, encara que siguin sutils o no?
Ara,
o...
l'última vegada que he vingut aquí, ara a l'estiu vaig notar molt més real, vaig notar que hi havia un canvi. Saps? Que hi havia una comunitat, ni podem dir queer aquí, i que hi havia molt més moviment. És com... igual no, ja hi era i jo no ho sabia, però el rotllo feminista també, com que ha arribat a molta més gent, I bueno, em va donar bastanta esperança, perquè pensava, no hi podré tornar mai jo, a casa. Però sí, crec que hi ha canvis.
Mm-hmm. Tu, això seria una cosa important per tu, per plantejar-te poder tornar a casa, com dius?
Home, sí, sí, clar.
Mm-hmm.
Si no, és molt difícil viure aquí sense que hi hagi com una comunitat o que siguis tu personalment qui ha de ser la persona diferent que comença lluites, que cansa.
Uh-huh.
A vegades cansa.
Clar. Però també pensava ara que interessant quan moltes vegades diem jo vaig viure en una ciutat que no hi havia persones que poguessin ser per mi referents, no? Quan cada vegada es van generant com més referents, no? Ara se m'acut que tot el tema de les identitats no binàries potser estan com emergent, no? I estan explosionant, que hi hagi persones com tu en aquesta ciutat i en aquesta comarca poden ser persones de referència per altres, no? Per altres que en aquell moment, pues, com quan nosaltres fa anys, no? Que notàvem l'absència d'algú amb qui poguéssim dir, ostres, això, aquesta manera de ser i d'estar i d'habitar el món i de viure-lo i d'estimar-se és possible. I qui sap? De moment tenim a Copenhagen, Lai, no?
Sí, estic a Copenhagen.
Seguiràs allà?
Seguiré allà per un temps, però no se sap.
Qui sap?
Sí, també m'agradaria tornar en algun moment.
Mm-hmm. Molt bé.
I? Bueno, doncs que hem de visibilitzar-ho més, no?
Mm-hmm.
En la mesura del que es pugui. A mi m'agrada sortir al carrer i pues, si tinc una parella agafar-li la mà, si no ho sé, si canviar coses.
Mm-hmm. Ho hem d'anar fent això, no? Anar visibilitzant i anar posant això al carrer i no només a les cases, la realitat LGTBIQ.
Exacte.
Molt bé, Lai, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, Tina.
Fins una altra.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui, per acabar el programa Olot Entén, us deixem amb la cançó Senyores Bien, de les Bistecs. Un grup que s'ha dissolt, lamentablement, però que us recomanem moltíssim, sobretot si voleu mirar-vos el vídeo fantàstic que no té desperdici. I així ens acomiadem i ens retrobem properament la setmana vinent.
Señoras, bien, señoras, de tren, capitalistas.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 8:15 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.